TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Heu de saber que avui a les 7, Pau Gómez Calvo presenta el seu llibre Una cuina a cada casa.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, tenim en Lluís Fortes al control tècnic i avui la companyia del divulgador en gastronomia i també en arts escèniques, Pau Gómez.
Ai, em podria sopar cada dia de pa amb oli,
sí,
jo.
Sí, sí, i en viuríem.
I en viuríem, sí.
Però bé, aquesta cançó de Peret, boníssima.
Sí, boníssima, també, Una cuina a cada casa, editat per La Campana, és el darrer llibre de Pau Gómez Calvo, que el presenta d'aquí una estona, ho dèiem, en conversa amb Jaume Clapet Soler i la il·lustradora Mariona Alberic. Un llibre dedicat a la cuina familiar, que va més enllà del que és alimentar-nos amb gust, sinó que la cuina és identitat, memòria, volen dir quotidianitat, afecte i temps. La cuina diu qui som i ha estat transmesa de generació en generació, d'aquesta cuina casolana que viu en la memòria abans que fins i tot hi hagués els llibres de receptes. I d'això va aquest homenatge sentimental en un temps en què la cuina està en plena transformació, ja ho sabem, per la globalització i els canvis d'hàbits. I de tot plegat en volem parlar a continuació, en profunditat, amb el seu autor.
En profunditat.
I acaba d'arribar fa poc temps a l'aeroport i ja el tenim aquí, als estudis de la ràdio. Pau Gómez Calvo, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé.
Gràcies per ser aquí. I molt ben acompanyat d'en Jaume Clapet Soler. Jaume, com estàs?
Hola, molt bé.
Gràcies també per ser aquí. A més, en Jaume va estudiar amb una companya nostra, la Francesca.
Correcte. Comunicació audiovisual.
Correcte. Sí. Que vols passatge, de fet.
Sí.
Ella ha fet bé.
Ens acull a casa seva i ens passeja. Ens passeja per Palma.
Quina sort, si ho teniu. Molt bé. I demà vau estudiar junts amb la Francesca?
Sí, sí, sí. Als 4 anys de carrera.
A on? A quina universitat?
A l'Autònoma de Barcelona.
Molt bé. I demà, mira, vau fer bona amistat.
Sí, des de llavors, des del 2010.
Que bé.
Que bé.
I demà també ha vengut avui Naixesca Nostra, però hem de parlar d'aquest llibre d'en Pau. Que, Pau, a mi m'ha sorprès, perquè mirant el teu currículum, tu ets un home d'art dramàtic,
sí,
bàsicament.
Sí, sí, sí.
Que vas estudiar i quina és la teva trajectòria?
Vaig estudiar al Col·legi del Teatre de Barcelona, interpretació, i llavors sí que em vaig especialitzar més en experiència, en gestió cultural, i és el que he treballat fins ara. I sí, jo també estic sorprès d'haver fet el llibre de cuina, sí. Oi?
Com t'ho planteges i per què de cuina?
Mira, va començar doncs, en el confinament. Jo també em vaig fer pa, vaig començar a cuinar. I,
perquè abans no cuinaves?
No massa, no. Cuinar com a tal, de cuinar... Sí que de subsistència, no? Però... Sí.
És a dir, va ser el confinament.
Sí, el confinament, clar, és quan em vaig interessar i vaig dir, vale, aviam, i vaig començar a fer vídeos, els vaig començar a penjar a les xarxes i això, doncs, va començar a generar com una comunitat amb un interès comú que era, doncs, aquests records, aquesta memòria, els estris antics, la cuina tradicional. I d'aquí, d'aquestes xarxes socials, vaig voler passar-ho al meu terreny, perquè quan em vaig cansar una mica de, ostres, això fins quan faré xarxes socials, no? No, tampoc m'interessava massa. Vaig voler passar-ho al terreny professional, que és l'escenari, i vaig presentar a la Fira Mediterrània de Manresa un projecte, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a traslladar la cuina a l'escena. I pel camí em vaig trobar amb una editora, la Mireia, de La Campana, que em va dir que vols fer un llibre, i vaig dir, ostres, ara mateix no puc, però d'aquí, quan acabi el procés aquest dels espectacles, sí, al cap de 2 anys... que això fa, doncs ara fa un any aproximadament, vam començar a escriure el llibre, vam començar el procés d'escriure aquest llibre que recull una mica tota aquesta trajectòria, aquesta investigació que he fet.
Que has anat fent, i sobretot, clar, m'interessa també el tema d'art dramàtic, com escenifiques la cuina.
La vam escenificar molt a través de testimonis, d'entrevistes, o sigui, vam posar en escena molt la veu del poble, que al final la cuina és del poble, i a través d'això vam posar-la molt. Va ser un espectacle que es deia Relleus, que era com si fos una cuina... Era cuina en directe, fèiem unes mandonguilles amb pèsols en directe amb una dona que ens ensenyava a fer la recepta, i jo doncs anava explicant experiències, anècdotes, curiositats sobre les mandonguilles, i això va ser el primer espectacle. I el segon va ser l'Escudellòmetre, de Santiago Rusiñol, que vam adaptar, és un monòleg que vam adaptar i el vam farcir doncs, de totes aquestes entrevistes o totes aquestes veus que jo vaig anar trobant durant aquells anys d'investigació. Mm-hmm.
Clar, i tot també tot això t'ha servit per escriure el llibre, no?
Exacte. Llavors, tot això ha quedat reflexat en aquest llibre, ha quedat plasmat en format escrit. Sí, mm-hmm. Sí.
Que bé, i també aquesta investigació, no?, en arts escèniques que t'ha duit per aquest camí d'antropològic, al final.
Sí, al final és investigar què fem els humans amb la cuina i totes les emocions que genera, no?, i la identitat, la memòria, tot això és el que m'interessa i és el que reflexa el llibre bastant, és molt emocional.
Sí, és que la cuina és emocional, Jaume, tu estàs d'acord?
Sí, és curiós perquè el llibre m'ha fet donar que jo em pensava que no tenia una relació especial amb la cuina, perquè a casa meva no han sigut mai massa de cuinar, però el llibre m'ha fet veure que sí que et relaciones a través de la cuina d'alguna manera o altra, i que per poc que cuinessin a casa meva, hi ha certs moments de comunió amb la família que és molt important el que estàs menjant o el que es cuina, i per mi va ser també un descobriment fer la relectura de la meva infància amb aquesta clau i veure com certes receptes que jo he menjat de petit me'n seguien recordant i seguia recordant el gust i em segueixen vinculant a gent de la família que ja no hi és, i això ja ho vaig descobrir llegint el llibre, que sí. Vaig poder acompanyar el Pau mentre anava escrivint.
Perquè vincula, és a dir, la cuina, tot i que passi el temps, que haguem passat d'aquesta cuina més tradicional o casolana, que ara en parlarem, cap a aquesta industrialització, cap a la globalització, també ens ha duit a perdre maneres, no només maneres, sinó també olors i gustos, els olors i els gustos dels plats o del menjar que feien, per exemple, les padrines, no? És a dir, que la cuina activa els sentits, en tots els sentits.
La cuina... Sí, justament és una mica això, no? La cuina de casa i la perillositat. Poso en valor la perillositat o la importància de preservar la cuina familiar de cada casa, no? Perquè està clar que l'escudella i la carn d'olla no es perdran, el fricandó no es perdrà, el pa amb tomàquet no es perdrà, però l'escudella de la teva àvia o de la teva mare potser sí, el fricandó aquell concret que feien a casa teva, això sí que està en perill i és responsabilitat de cadascú, de cada casa, preservar les receptes familiars.
Sí, però és molt difícil.
Clar.
És a dir, jo intento fer-ho igual que mo mare, seguint exactament les mateixes instruccions i no me surt de la mateixa manera.
Hi ha les mateixes mesures, sí, els mateixos ingredients, però, clar, mans diferents.
Mans
no?
diferents i l'aprenentatge...
I experiències diferents.
Sí. Experiències.
I forns i
exacte,
i estris.
El foc, l'estri... Sí. Sí, per això és important aprendre a cuinar observant i fent al costat de la persona que ho fa, no? Perquè és allò de un pessic de sal o una mica d'aigua o un polsim de farina. Però ja, però què és això? Si tu ho veus, si cuines al costat d'aquesta persona, és molt més fàcil. Cada cop posa una cullerada de paté als macarrons i això no ho havia notat. I perquè ni se n'adona, no?
No, clar.
Clar, així com ens hem fet, o així com vivim, hem sabut agafar aquest relleu de les mares, de les predines, no m'ha après, o millor dit, no m'ha desaprès.
Jo crec que hi ha gent que sí que n'ha après. A mi m'està agradant fer aquest relleu. Ho estem deixant molt per ocasions especials, pel diumenge o per la trobada amb amics, però al final la cuina de casa, la cuina familiar, també és la patata i mongeta tendra, o és una sopa de fideus i arròs. Vull dir que al final és cuinar el dia a dia.
Sí, un pa amb oli, que deia.
Exacte. Això mateix.
Que moltes vegades ha estat sopar de moltes famílies durant molts d'anys.
Exacte, sí.
Ara els nutricionistes no troben que no...
No, el pa amb oli ja s'ha de deixar?
Home, per sopar, hidrat, sabeu que...
Vale, clar.
Complicat.
I jo en soparia cada dia.
Sí, com ho hem de fer, això?
Clar, aviam, també, el tipus de cuina d'abans, de tradicional, també estava fet per un tipus de feina diferent, no? Doncs una cassola amb llard, amb no? Alguna cosa molt densa, era per després anar a treballar al camp i cremar totes aquestes calories. Ara, anar a una oficina, doncs, és diferent. Però hi ha una entrevista molt, molt xula al llibre que la Dolors ho explica. Diu, jo treballo en una oficina de comptable, però jo cuino d'una manera determinada. Jo em faig escalivada, jo faig carn i jo compro productes de proximitat. Al final, cuinar també és comprar amb responsabilitat, no? I amb sostenibilitat. Vull dir, és tot un ritual.
Mm. Jo crec que al llibre hi ha una crida enrere, no? A agafar les receptes antigues, però també hi ha una crida endavant, perquè és una cosa que això fa el Pau moltíssim, que sempre convida tothom a cuinar a casa seva. Mm-hmm. O sigui, quan fa un àpat, convida la gent abans de l'hora de l'àpat,
sí?
I el procés de cuinar l'integra a la trobada amb els amics.
Ostres, això és molt bé. És a dir, tu quedes a les 12, si heu quedat per
abans.
Dinar.
Abans. No, abans. Normalment és sopar, doncs quedem a les 6, per, doncs, si s'ha de fer una escudella...
No, és que imagineu les hores de bullir una escudella.
Clar,
és que tu fas plats d'aquests d'hores i hores.
Sí. O si fem croquetes, doncs no les faré totes jo, les farem entre tots.
Clar, sí. Una experiència taller.
Sí.
Clar, ens manca experiència, sobretot estem ofegats o vivim amb moltes receptes, sí. Molt de receptaris, molt de cuiners que intenten transmetre receptes, però, clar, pot ser que manca això, posar-t'hi, experiència, no? I anar provant, més que receptari.
Sí, a tot. Ara les xarxes estan plenes ja de cuina tradicional i de cuina casolana, de casa, familiar, però les xarxes n'estan plenes. Ara el que falta és que ho cuinem a casa, clar. I que ho integrem en el nostre dia a dia.
Sí, això sí. I jo quan ho veig a xarxes tenc ganes de fer-ho, també te desperta una miqueta aquesta necessitat a vegades de dir, de menjar bé o de cuinar tu, perquè saps que si ho fas tu, saps quin és el procediment, els ingredients que has posat i tot, però clar, després hi ha una cosa que en aquesta vida que es diu temps.
Sí, que és voler, això també ho diu la Dolors, no volem ni una mica de feina de res, diu, hi ha gent que per anar a treballar s'està 2 hores i 2 per tornar.
Ja.
Aquest temps és el que perdem potser per cuinar, no? Mm-hmm. Diu, és mal, hi ha una entrevista molt interessant, molt reivindicativa d'una dona de la Vall de Camprodon, que a mi m'agrada molt.
I què diu? No és petit spoiler.
No, doncs tot això és molt crítica i diu, o sigui, no s'ancla en el passat, però sí que diu, ostres, abans no hi havia caps de setmana pels seus pares, que eren ramaders, no hi havia hores de no fer res. Llavors, el temps era... també treballaven moltes més hores que nosaltres ara, i bé que cuinaven. Però no dic que hagi de ser així, ni molt menys, eh? Vull dir que ara el paper, sobretot d'aquesta dona, ha canviat, ha anat a... La meva mare ja va anar a la universitat, ja ha anat a treballar i no s'ha quedat a casa, que és positivíssim. Però potser ara ens toca a nosaltres, si és que volem reivindicar aquesta identitat que ens fa especials, que ja no anar a la corrent d'aquest món tan globalitzat, doncs una de les maneres és la cuina.
És cuinar, ja. Clar, però després vas a determinats supermercats que ha menjar fet, i és més barat que si el fas tu a teva, perquè tu has de comprar, has d'anar a comprar, has de tenir els ingredients, has d'encendre el foc, l'has de fer i després has d'escurar.
Sí, és un acte polític, al final. És un acte d'activisme, però que a part, és molt gratificant. És molt gratificant quan tu cuines alguna cosa, quan cuines un plat, i és el mateix plat de la teva àvia. Això és, et dona una oportunitat d'un retrobament que no ho té cap altre.
Això en quin te va passar? Quin va ser el primer plat això... que feres que te va reconnectar amb aquells plats que feia...
Doncs les migues del meu avi Hildo, que era d'Almeria, que després les va acabar fent la meva àvia, però no les feia igual. Llavors vaig trobar, a través d'una associació d'amics de Can Haier, d'allà a Terrassa, vaig trobar la recepta original i eren les mateixes de l'avi. Llavors...
I les bases poden fer. Sí, i varen tenir el mateix gust.
Sí,
jo som incapaç. Mira, la meva padrina feia una coca d'obercoc que he estat incapaç de saber ni com, perquè aquell gust, i ho he intentat, i a més hi havia un forn que el fa molt similar, ma mare l'ha fet a qualque vegada, però he estat incapaç de saber com era aquella coca.
Sí, hi havia secret. Que clar, aquest secret...
Clar, potser hi havia alguna cosa que hi posava i que...
Sí.
Però amb la gràcia també és tant que ho intentis i en intentar-ho, ja l'estàs recordant d'alguna manera la teva àvia, poder el gust exacte no el recuperes, però sí que mantens viu el record.
I que també crec que les farines han canviat molt.
Sí.
Hi ha coses que són diferents i que per molt que tu tinguis aquest record, a vegades també una mica idealitzant, no?, els records.
Perquè era boníssima, aquella coca, i potser... Doncs era una coca molt normal, o el...
Sí, no, era una coca molt normal, extremadament normal.
Però era aquella coca, era després de fer, per exemple, després d'anar a la platja, o no? Hi ha un capítol també, el primer, la patata i mongeta tendra. Era boníssima després d'una excursió. I ara menges patata i mongeta tendra, dius, és bona, però després d'una excursió ho és més.
Sí, com una manera de...
Sí, perquè era aquell moment, vas a un record.
Vas en els records.
I que és un plat senzill. Altres vegades hem xerrat de, per exemple, un plat... que és molt estès aquí a Mallorca, a cases, molt estès aquest estiu, com és estrampó, que segurament no heu menjat, al restaurant no se'n troba, o se'n troba molt poc.
Clar.
No sé si podries trobar algun símil en qualque plat senzill a Catalunya, en el teu entorn, que no...
Sí, això,
que no se trobi a restaurants i que quedi relegat a cases.
La patata i mongeta, això, la Maria Nicolau reivindica molt. La patata i mongeta tendra és un plat de cuina catalana i que no trobes al restaurant.
Jo, gràcies al llibre de Maria Nicolau, he cuinat bastant, perquè està molt bé cuinar barbària, que ella reivindica això, el fet de cuinar.
Sí. Sí, una gran referent.
I també és ella que diu que si menges amb algú patata i mongeta tendra és que és algú molt íntim, perquè és una cosa com molt...
Això està molt bé.
No, una cosa molt senzilleta que te la fas amb algú íntim.
Que estimes, clar. Sí, perquè no convidaràs els teus amics a sopar. Jo dic, no, avui menjarem mongetes.
Clar. No, com un trompó.
Bé, aquí li
deim bullit. Familiar. Sí. Una cosa senzilla, familiar, bona de fer.
Aquí li deim bullit en el plat de sa monja, senzillament bullit, perquè està bullit. És que això, a vegades és així, no?
Clar, és un llibre molt proper, senzill, aquest d'una cuina a cada casa, en què contes records, descobriments, fins i tot instants de vida que passen per la cuina i per taula, però fent aquest llibre, que has redescobert familiarment? T'ha duit a redescobrir coses que no coneixies de la teva família?
Sí. De la família no tant... més aviat de la meva relació amb la cuina. O sigui, com la cuina m'ha travessat tota la vida. I per això és un llibre que pretén ser un mirall i ser com el punt de partida per la pròpia aventura de cadascú, no? Aquest propi viatge a través de descobrir-se amb la cuina de la mà, no? I això jo m'ho vaig passar molt bé escrivint-lo, i a més sí que doncs, vaig trobar una recepta amagada dintre d'un llibre, un paperet, que és un dels capítols, que no farem spoiler, però vaig trobar una recepta i allò va ser uau, va, que això s'anima, no? I vaig trobar això, una cosa molt interessant, i vaig descobrir doncs, que la meva àvia havia guardat una recepta molt important en un paper.
Clar, en el llibre no només hi ha reflexions al voltant de la cuina i menjar, sinó també receptes que has pogut anar agafant d'aquí i d'allà.
Sí, cada capítol té una recepta al final i abans hi ha tot el context. Ja pot ser una entrevista, ja pot ser un conte, ja pot ser una anècdota, però hi ha una recepta que tu pots seguir fil per randa, eh? Però són tots diferents, sí, sí. És un llibre... És curiós, no sé mai com explicar-lo.
Sí, això m'ho deixa a mi cada comunicador, perquè li costa com... Al final és un llibre que té moltes capes. Hi ha una que és la de cuina com a entorn familiar i de memòria, no? És una autoficció sobre la seva memòria, però també és un llibre sobre fer-se gran, no? Perquè comença anant a la infància, més infància, i conforme avançant, tot i que no és cronològic, el punt de vista sobre les coses de la infància va creixent i va tocant temes cada vegada més adults, no? Com la mort, cap al final del llibre, també és un llibre per fer-se gran, i com a espai de trobada, perquè ell també convida, t'explica com ell fa el menjar amb els seus amics, com el relaciona amb les seves amistats al menjar, i també és un llibre que et convida tu a fer el mateix.
Mm-hmm. Jaume, si fos... tu l'has provat tot, perdona.
Jo he provat tot. Mira, no tot.
No tot?
Mm-hmm. Jo que sóc zero de cuinar, vaig dir, em proposaré de fer totes les receptes i donar-li de menjar a ell, a veure què tal. De moment no m'he atrevit a cap.
Tot... En cap? No has fet a cap.
Cap.
No has fet arròs amb oli.
Arròs amb oli.
Xulíssima, sí, de mi germana. Clar, és això, cada recepta no són totes meves, són receptes que hi ha familiars, doncs, de la meva àvia, del meu avi, i n'hi ha de gent que he entrevistat, i n'hi ha que sí que són les que jo m'he pogut adaptar, i l'escudella, per exemple, és la que jo faig ara, no és l'escudella del corpus de la cuina catalana, és una escudella que jo, doncs, per gust i per manera de comprar em va bé de fer.
També pilotes, també.
Sí.
L'escudella té el futur assegurat?
Sí,
i per
absolutament.
Aquí... Vull demanar, quin plats creus que perillen més? Que ja creus que han quedat més en desús?
Perillen... Mira, l'altre dia vaig fer una entrevista que també ho vaig dir, per exemple, l'arròs amb rata. Doncs rata de rata, eh?
Sí, clar, sí. Això, aquí també se'n menjaven de rates.
Clar, també. Potser
ja no
també...
Rates del bufera.
Clar, potser també dignifica el fet de que no s'hagi de menjar això, no? Perquè es va menjar en un moment doncs, que no hi havia... Sí. Menjar, llavors que es perdin aquests em sembla bé. No crec que se'n perdin massa. El perill és que es perdin els, el que dèiem, els familiars, els sí. de cada casa.
Aquí també se menjava tortuga. Clar, era una altra època, sí, de subsistència, sí, que clar, sí. Això sí que ens ha quedat molt, molt al passar perquè eren altres.
Però aquí manteniu alguns que a mi em sorprenen a dia d'avui, perquè a casa de la Francesca vaig menjar colomí. El primer moment que em va avisar, perquè menjarem una cosa especial, que i jo, quan m'ho va explicar, no donava crèdit.
Dins arròs.
Sí, no era... Ostres, ara no recordo com era, però sí que els criaven i tot a casa seva. Llavors vaig anar a visitar-los, els vaig veure tan bonics, tan ben cuidats, que vaig dir, d'acord, podem menjar, perquè sí, això ja a casa meva no s'estila ja. No.
Clar. Sí, sí, cada casa tenia un colomer i molts acabaven dins olla.
Clar, sí, sí.
Doncs avui presentam aquest llibre d'en Pau Gómez Calvo, Una cuina a cada casa, i ara en Miquel ha entrat perquè te farà un paral·lòmetre preparat.
Ui, això és molt nerviós.
És fàcil, molt fàcil.
Podeu participar tots dos, eh?
Sí.
Jaume, tu també.
El paral·lòmetre.
Avui, de Miquel, que us hi demanam avui, en Pau i en Jaume.
Avui un paral·lòmetre molt gastronòmic, no podria ser d'altra manera. I començam. Un plat que sigui dels vostres preferits i representi la cuina casolana. A veure, quin diríeu?
Jo, per mi, els canelons.
M'encanten.
Sí. Uf, jo tots els que em fa el Pau. Perquè menjo estupendament.
Tens
bueno.
Molta sort.
Moltíssima sort. He de dir que a mi m'agrada moltíssim l'escudella.
L'escudella.
Sí. També... També va en plat.
I canelons cada dia o només per Sant Esteve?
Jo, quan vaig a un restaurant i hi ha canelons, he de demanar-los.
Canelons.
Ja és veritat que jo, quan vivia a Catalunya, també ho feia, això. Sí. Si anava a un restaurant de cuina catalana,
és que, sí,
havia
sí.
de menjar canelons, sí o sí, perquè sí, si no... Sí.
I d'aquí hi ha la cosa, com que d'aquests canelons, com que es cuina d'aprofitament, sí. A vegades no el demanis perquè...
Clar.
Són les restes de...
Sí, però no, però clar,
són bons.
Si són d'un bon rostit, doncs perfecte.
No, són boníssims, no, els canelons, ja, canelons 100%.
Que s'aprofiti tot, tot el que sigui.
Sí.
Teniu llibreta de receptes familiars o no en teniu?
Sí, n'hi ha una que té encara a mi mare i que jo la tinc molt controlada. I jo n'estic fent una, també.
Sí. I tu, Jaume?
Jo avui just li deia que avui venint a l'avió he recordat que ma mare en tenia una, tenia com un llibret molt petit amb receptes, es va vingut el flash i encara l'he de buscar. I esperar que no s'hagi extraviat.
I dins aquesta llibreta hi ha alguna recepta que considereu molt valuosa?
Sí, jo tinc receptes de gent concreta que he anat demanant, per exemple, estiuejo a vegades al Pallars i allà em vaig dedicar a preguntar a gent concreta una recepta que et surti molt bé. Doncs a un senyor que es diu Jaume em va dir morro amb cigrons, i em va dir com la feia i la vaig apuntar i allà està. No sé si ell la té anotada, però jo sí.
I els has fet o no?
No,
no has cuinat el morro amb cigrons.
No, encara no.
I ara, passant de cuina casolana a cuina global, podríem dir, quina diríeu que és un menjar bo que mos ha duit la globalització?
A mi m'agrada molt el sushi.
Mira.
Sí, amb això estem d'acord. Sí, tot el sushi,
hamburgueses,
posa
pizza...
Sushi posa d'acord, s'agrada.
I totes les variants del menjar japonès, tots aquests fideus, aquests ramens, aquestes sopes, jo també...
Sol fer amistat.
Clar, però ara ens estiu no...
No, ara ens estiu no, més el sushi.
Exacte.
Doncs ja ho hem trobat, oh? M'ho heu fet molt bé. Pau, Jaume, moltes gràcies. Avui a les 7 presentau el llibre de Rata Corner, vosaltres dos, i també s'il·lustradora del llibre.
Sí, la Mariona Alberic.
Que vos acompanyarà. I supos que parlareu una mica també, reflexionareu sobre tot això.
Oh, i tant. Sí. Amb conversa molt distesa, convidem a tothom a venir, que serà una cosa divertida i amena.
I no, ja ho sabeu. A les 7, a la llibreria Rata Corner, a Palma.
Gràcies a tots dos.
Gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.
Les ràdios esport. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Tu als a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
I ja el tenim aquí, el nostre estimat Pablo Sierra. Com estàs?
Doncs mira, posant en silenci el mòbil.
Pues sí, sí, perquè t'hem fet aquí entrar atropellat, a més ha vengut a peu.
En aquesta bombolla refrigerada, aquesta càpsula de seguretat que s'estudi a IB3 Ràdio.
Amb aquesta calor que fa avui.
Uf.
Arriba, descansa, respira, perquè avui te rebrem amb aquesta cançó.
Vinga.
A Escoltam a Igor Stravinsky, perquè la setmana passada, Pablo, acabava amb les cançons dels altres amb en Giuseppe Verdi, i amb una idea. A final del segle XIX, la música comença a allunyar-se del Vaticà, i per mort d'això, quan comença el segle XX, encara havia de plantejar una altra pregunta. Quina música havia de sonar a les iglesis?
I aquesta música que mos fica en tensió directament, aquest bocí de la consagració de la primavera, no és casual, ara veurem per què. Primer, hem d'intentar respondre això que tu acabes de demanar, Margalida. I la resposta la té un altre Giuseppe, no és Verdi, Giuseppe Melchiorre Sarto, és a dir, Pius de ser. Aquest papa, el 1903, publica un motu propi, és a dir, un document, no és una encíclica, sinó que està una mica per sota, dedicat a sa música litúrgica. Ho va titular, Pius de ser, Tra le sollecitudini. Ho podríem traduir al català com Entre les preocupacions. I aquest document, doncs, contenia una defensa aferradissa de sa tradició, però obrint un poquet una porta, de forma tímida, podem dir, de cara al futur. Pius de ser deia que a una missa només podia sonar el cant gregorià, la polifonia de Palestrina, un compositor del qual vam parlar divendres passat, però també qualsevol música nova que respectés aquest esperit. O sigui, que era com aquests pactes polítics són, es diu de forma molt ferma una qüestió, però es deixa com una sortida alternativa, per si de cas.
Per noves músiques.
Per noves músiques, sí.
I doncs, canon que si haguessin de convertir en notícia, el podrien titular així. Menys protagonisme dels cantants i més protagonisme de la litúrgia. I
això és molt interessant, Celestí, perquè Pius de ser el que està fent amb aquest document és criticar que algunes misses en aquell moment, principis del segle XX, hagin acabat adoptant maneres més pròpies de l'òpera italiana. Ai, aquí tornem a topar amb Verdi, que acaba de faltar en aquell 1901, dos anys abans d'aquesta encíclica o d'aquest motu propi. I, clar, la música en aquell moment doncs, havia d'ajudar a la pregària, no convertir-se en un espectacle.
Però, clar, fora de les iglesis, el món ja sonava completament diferent d'aquell segle XIX.
Sí, inclús en música clàssica. Estàvem en plena època de les avantguardes, tenim a Debussy, tenim a Schomberg i el seu dodecafonisme, i tenim, òbviament, a Igor Stravinsky, que està canviant el llenguatge musical.
Vaig anar a Can Schomberg, ara que l'has anomenat...
Devia ser tot un personatge, també.
Aquest Nadal, sí. A Viena.
A Viena, a Viena.
Sí, sí. I sí, sí, Déu-n'hi-do.
Sí, clar, i és curiós, per exemple, que el mateix Stravinsky, que havia escandalitzat Europa amb la consagració de la primavera, als anys 30, doncs acabava escrivint una de les grans obres religioses del segle XX, que va ser la Sinfonia dels Salms. I també és molt curiós que Stravinsky, que va néixer a l'Imperi Rus, cristià ortodox, després no és que es convertís al catolicisme, però sí que va coquetejar d'alguna manera amb la tradició catòlica després d'haver set ateu durant una època de la seva vida i va acabar, doncs, composant aquesta Sinfonia dels Salms.
Ai, que m'agrada de molt Duke Ellington, que és un tema fantàstic. Bé. Per tant, sí.
Sí, sí.
I amb això que, mentrestant, arriba una altra revolució.
El jazz.
Que és el jazz,
el jazz,
no?
Sí, sí, sí. Clar, durant els anys 10, 20, 30, el jazz es converteix en sa música predominant.
Sí.
Sa més coneguda, sa més tocada, sa més ballada. I, clar, comença a desembarcar dels Estats Units a l'Europa, de ses dècades del 20 i de començaments del 30, aquella escena febril d'aquell Berlín de la República de Weimar, abans del desastre. Clar, allò doncs, xoca frontalment amb el que molts sectors eclesiàstics, no només d'esclerga, sinó també entre els laics, entre els fidels, doncs no els acaba de fer espès tot això. Es miren amb moltíssima desconfiança, el jazz, perquè, clar, això significava clubs nocturns, sales de ball, tenia això una forta càrrega rítmica i, a més, era una música que, tot i que ja havien sorgit estrelles blanques als Estats Units, era preeminentment negra. I també venien músics negres, estrelles de la música negra, a tocar aquí a Europa. I, clar, en aquestes alçades no se mos farà mica estrany que a Roma, al Vaticà, es miri ni que sigui en recel, aquesta nova música.
Sí, però ja havia passat això en la polifonia i en s'òpera, com has dit.
Clar, i Estems, Estems tornarà a matisar les coses, perquè una de les primeres estrelles globals d'aquesta nova escena, el pianista Duke Ellington, grandíssim compositor, en plena maduresa, ja amb un nom en els anys 60, estrena els seus Secret Concerts, és a dir, els concerts sagrats. Són fabulosos, si vos els poseu, és la mescla d'això i tot el que van sentir divendres passat, aquell miserere de Mozart, per exemple, doncs és fantàstic. I, a més, és ben significatiu que les estrenes d'aquestes tres parts, d'aquests tres concerts que tenia aquesta obra magna que va fer Ellington doncs ja a les acaballes de la seva trajectòria, s'estrenassin no en teatres, no en òperes, sinó en tres temples, a les catedrals de San Francisco, Nova York i a l'abadia de Westminster.
Wow.
Així que això que succeeix entre 60 i 70 demostra que el jazz, com volia Ellington, també es podia fer servir per expressar una experiència religiosa, que diria en Enrique Iglesias, amb un altre llenguatge, esclar.
Avançam, Elvis Presley,
sí, però... Sí. Bueno, avançam, però retrocedim una mica, realment. Sí, 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 sí. Perquè som ara a finals de la dècada dels 50.
Però el gran punt d'inflexió arriba amb el Concili Vaticà II. Uh-huh. Allà va ser tot una fixta i no hi poden passar.
No, perquè va canviar moltíssimes coses. Ho estudiàvem fins i tot a l'institut, no? Quan fèiem història universal, no només a la classe de religió, qui la feia. El Concili Vaticà II ho va canviar tot. També la relació del Vaticà, de l'Església Catòlica, amb la música popular, que en aquell moment ja és el rock and roll, aviat es pop. Clar, quan Joan XXIII convoca el Concili Vaticà II, som a l'any 1959, un any fonamental. Estava pensant quan escrivies guió que, de fet, va ser l'any que van començar a funcionar els nostres aeroports. Mm. Són Sant Joan i l'aeroport d'Eivissa, es col·la per l'aviació comercial. Es de Menorca vendria un poc després, però clar, en aquell moment s'acaben els 50 i Chuck Berry o Jerry Lee Lewis ja han tocat a sostre de la seva popularitat. Elvis, que està sonant, és més que una icona juvenil, ha transcendit la cultura occidental i aquells al·lots de Liverpool, els Beatles, són a punt d'eclosionar. És a dir, la música popular, el pop, com deien, està canviant. No només l'art, no només la música, sinó els tipus de consum, les relacions humanes, el sexe, especialment entre els joves, és clar, i sobretot en els països que van conèixer democràcies després de la Segona Guerra Mundial. Clar, el públic més reticent a entrar en aquell moment a les esglésies, a les catòliques, almenys.
És per mort d'aquest allunyament de la joventut que el concili també transforma la música de l'església?
Clar, és interessant doncs, analitzar un poc el que s'ha escrit sobre els efectes del Concili Vaticà II, on es manté el valor que tenia el cant gregorià dins de la litúrgia, però també s'introdueix aquí una idea decisiva, la participació activa dels fidels. Si tothom havia de participar, doncs també havia de cantar, i això facilita l'ús de les llengües vernacles. No només es comença a fer a dir la missa en català, sinó també que es comença a cantar en català i, clar, això fa que apareguin repertoris molt més accessibles.
I és quan entren les guitarres a les parròquies.
En cançons que han arribat en els nostres dies, o almenys en el dia de la nostra comunió, confirmació. No perquè el concili les imposi, sinó perquè es creen les condicions, clar, ja som avançats a 60, doncs tot això de maig del 68 doncs, també impregna l'Església Catòlica, i moltes comunitats doncs, adopten també nous llenguatges musicals. Per alguns això de tocar la guitarra a mi serà una renovació necessària, però per d'altres una ruptura en la tradició. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark. Too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I a mi em pareix curiós que el Papa, que millor va entendre aquesta nova cultura, que s'havia creat doncs, uns 15 anys abans que començàs el seu pontificat, va ser Joan Pau II, que no tenia precisament fama de revolucionari, que va fer una espècie d'esmena del que havien desenvolupat els papes anteriors, Joan XXIII i Pau VI, que és qui realment acaba el Concili Vàtica.
El primer papa global.
Exacte. El que va tenir Joan Pau II és que, a més de ser el primer papa no italià en moltíssims segles, va ser el que més viatges va fer arreu del món, sense descuidar Europa. Per raons òbvies.
I és que va inventar el papa mòbil.
Que ara esmentarem. I qui va inventar el papa mòbil cobert, perquè recordem que el 82 doncs, atenten contra ell, el disparen i es salva de miracle. I tres anys després crea... O sigui, això no li va fer por, o sigui, no li va fer venir un atac d'agorafòbia, això que li va passar. Perquè el 85, tres anys després del seu intent d'assassinat, d'aquest atemptat que va patir, durant el pontificat de Joan Pau II, es creen les Jornades Mundials de la Joventut. Himnes, grans escenaris, participació musical, passen a ocupar un lloc central. Fa dues setmanes i poc ho vèiem, a Madrid i a Barcelona, que va ser al Bernabéu i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sí. Doncs allà Lleó XIV es va envoltar tot això. Fins i tot Siloé va cantar davant el papa, que potser era l'últim grup que jo m'imaginava veure, perquè a més utilitza iconografia cristiana. Jo pensava que era no d'aquesta manera tan... podem dir fidel o creient, però sí, bueno, es veu que tenen fe. Clar, això que fa Joan Pau II i que no han deixat de fer els seus successors, els si agradàs més, els agradàs menys, o estàssim més a gust o menys a gust, no era un caprici. Perquè tots tenim a la ment, per exemple, les grans gires, les grans primeres gires que van fer els Rolling Stones, que són segurament els pioners o els precursors de tot això, els primers Bruce Springsteen, Tina Turner o Queen. L'any 85, per exemple, és l'any també d'aquell famós concert o aquella famosa actuació en aquell concert benèfic a Wembley de 20 i pocs minuts que va fer sa volta al món i que encara mos la posam, de Queen i de Freddie Mercury, durant-ho tot en el seu cenit. Clar, tot això ho trasllada a les seues misses en exterior, Carol Wojtyla, treu sa litúrgia, treu el misteri de sa basílica de Sant Pere i es posa a recórrer el món, doncs, tirant desusos del show business que, encomanats a l'Església Catòlica, doncs, juguen un paper molt important en un moment decisiu, perquè, clar, any 85, perestroika, està caient l'imperi soviètic i aquest home, que era polonès, doncs, li interessava reevangelitzar, d'alguna manera, tot el que havia quedat a l'altre costat d'Estel·lo de Ser.
Però, esclar, això no ens ha d'estranyar, Pablo, que any després arriba una imatge que fa dècades que hauria estat impensable.
Clar, l'any 97, un cantautor, un trobador, nascut a una família jueva, que després d'una crisi d'identitat abraça, d'alguna manera, el cristianisme evangèlic, és a dir, Bob Dylan, encara no Premi Nobel de Literatura, actua davant Joan Pau II, no un dia qualsevol, durant un congrés eucarístic que celebra a Bologna. Dylan va interpretar un parell de cançons seues, entre elles aquest Knocking on Heaven's Door o Blowing in the Wind. I després, el papa, durant la seva homilia, farà referència a la lletra d'aquesta darrera cançó, de Blowing in the Wind, durant la seva reflexió davant milers de joves. Maybe I was mean.
Però, Pablo, tot i aquest bon rotllo i les audiències al Vaticà d'estrelles com Sting, com Bono, que varen anar de visita...
M'ho he criat també veient Sting i Bono entrant al Vaticà per ser rebuts pel papa de torn.
No vol dir que hagin desaparegut les topades entre cantants i papes.
No. Ni de bon tros, tot això ha set flors i violes. I, curiosament, han set més. Ses cantants, ses que han tingut aquestes topades amb el papa. No sé si te'n recordes, Margalida, que un dia vam explicar com una joveneta, Rafaela Carrà, va intentar fer el tuca-tuca a la RAI, la van censurar, però es va refer per doncs, colar-lo de retruc, podem dir, a la televisió pública italiana. Per això, en els 60s. Molt de temps hauria de passar perquè el cas famosíssim d'Anna Madonna, que també ho hem comentat aquí algun dia, amb el videoclip de Like a Prayer, el 89, doncs fes fins i tot que el Vaticà i Joan Pau II ordenassin els fidels no anar a la gira i a Pepsi, que tenia un contracte d'aquests fabulosos firmats amb l'Ambició Rossa, doncs s'ha cancel·lat aquest acord publicitari. Però si hi ha una imatge que resumeix bé aquesta tensió entre música pop i Vaticà, als 90, és la de Sinéad O'Connor. Al 92 va cantar en directe al programa Saturday Night Live i quan acaba la seva actuació, agafa una fotografia de Joan Pau II, la romp davant les càmeres i diu «Fight the real enemy». O sigui, lluita contra l'enemic de veritat, l'enemic real. Clar, na Sinéad el que estava fent, ella, irlandesa, de família catòlica, com no pot ser pràcticament d'una altra manera, en aquella illa, almenys en sa part sud, a sa república, el que volia fer era protestar pels abusos i pel paper de l'Església en tot això que succeïa en aquell moment i, per desgràcia, pareix que segueix succeint algunes bandes, institucions doncs, que estan sota el control de l'Església catòlica. I ella mateixa va ser una de les primeres personalitats de la cultura irlandesa en contar públicament que havia patit abusos, no sexuals en el seu cas, però sí humiliacions, explotació laboral, perquè va fer feina o a l'escola o l'internat on va estudiar a la secundària, hi havia una bugaderia i es veu que allò devia ser poc menys que a casa dels horrors. O sigui que, tot i que na Sinéad O'Connor, per desgràcia, va tenir un final molt, molt trist, no fa massa, va faltar el 2023, doncs jo crec que això és com un doble xec a seu currículum vitae, perquè és molt difícil doncs, rompre silenci en aquest cas, i menys en una societat com s'ha de seu país, Irlanda.
La veritat és que entrant vi aviam a màquia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro. C'è sempre qualcosa di te che ancora non so come il lato nascosto della luna. Una volta svelato, so che non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato, che avrebbero dovuto essere abbracci. E quanti abbracci hai dato, che avrebbero potuto essere pugni.
Clar, no és estrany que acabem en la Rosalia. Mi Cristo Piange Diamante, mi Cristo Piange Diamante, m'ha de dir.
Sí, sí, sí. El meu Cris plora diamants.
Plora diamants, sí. Aquest és el títol. Vols que ens facem aquesta pregunta? Que li hauria pregut en en Benet XVI, relíquia, el darrer deix de Rosalia?
Jo crec que l'hauria agradat, i a més per diverses raons. Primer, perquè, com deien la setmana passada, Josef Ratzinger ha estat el papa més músic dels 266 que ha tingut oficialment reconeguts l'Església Catòlica, o sigui, sense comptar els antipapes. Segon, perquè Relíquia és el disc més clàssic que ha fet la Rosalia, i no només hi ha molta referència, molta iconografia religiosa, catòlica, podem dir fins i tot, sinó que hi ha referències musicals molt clares també a compositors que van aparèixer per aquí la setmana passada, com Bach, Vivaldi o Stravinsky, també.
Sí,
i tercer, i això potser vos sorprendrà, però jo ha estat una gran sorpresa, perquè és durant el pontificat de Benet XVI quan el Vaticà obre la seva llista de reproducció de Spotify. Vos recordeu aquella època que van crear també l'usuari de Twitter, que es deia en aquell moment, no sé si Facebook també en tenen. El Vaticà crea una llista de reproducció a l'Spotify.
I encara existeix?
Any 2009, crec que sí. Na Rosalia en aquell any, 2009, tenia 17 anys. O sigui que jo crec que encara no havia entrat ni en el taller de músics. Però clar, dins el primer reguitzell de cançons, ben eclèctic, per exemple, a Marilyn Manson, per exemple, no el trobam. A Lady Gaga tampoc
no
la trobam.
No.
Autors, autora de polèmica. De Madonna, tampoc. Però, per exemple, allà Muse, que ja m'ha sorprès. O sigui, que estaven festivaleros aquell dia. I mos trobam, per exemple, a malotes com es ja ha desaparegut en aquell moment Tupac Shakur.
Hola, zombi. Hola, zombi. You know what? I bet you got it twisted.
I d'on fet un bon viatge.
Un bon viatge, sí.
M'ha encantat.
De Gregori el Magne, la setmana passada, fins a Rosalia Vilatovella.
He passat molt de gust, perquè viatge musical pel Vaticà.
Crec que si Rosalia hagués estat rebuda ja en el final, quan era emèrit Benet XVI i tenia més temps per a aquestes coses, a Castel Gandolfo, que és on es va retirar, doncs hauria estat polit veure si Ratzinger l'hauria pogut acompanyar al piano, perquè ella cantés aquesta ària, que Mio Cristo Piange Diamanti, ara que pareix que el Vaticà ha fet les paus ja amb els compositors d'òpera, després del Verdi Gate, i després jo crec que hauríem parlat de moda, també. perquè sí. Si una cosa tenia Benet XVI, pels cànons catòlics litúrgics, era bon gust, aquelles sabatetes vermelles, sí. Vos recordeu que va a treure. Sí. Crec que això, Anna Rosalia, no sé si la faria embogir, però...
I segur que aquest Mio Cristo ha sonat dins del Vaticà, segur.
Jo crec que sí.
Sí, sí, sí. Que sí. Més que és una cançó preciosa.
És una cançó molt polida.
A mi m'agrada. Aquesta de Rosalia. Per tant, hem fet aquesta repassada, que també m'ha fet pensar en Sorrentino, perquè en Sorrentino també... Posa molta música a les seves pel·lícules
i
molt diversa.
Aquella sèrie de dues temporades, que és com si foren dues minisèries enllaçades, sí, que va protagonitzar Jude Law, doncs sí. Té molt ús, també fa molt ús de música popular.
I de New Pope, exacte. Aquestes eren les dues. Sí, molt recomanable aquesta sèrie, si la voleu mirar. Però també vaig veure La Grazia, que és la seva darrera pel·lícula.
Ah, no l'he vist
encara. Ai, d'estar molt bé. I apareixen raperos. Raperos que fan audiència al Vaticà, també. Vull dir que per això també m'ha ressonat un poc tot això. Apunta't,
doncs a
la gràcia.
Sí. Un poquet de guateque, no?, per acabar la
I
setmana.
I, per favor, endavant.
They think I'm going back to jail. Ain't really on that dope. Live my life as a thug, nigga, till the day I die. I know y'all watching. I know y'all got me in the scope. I know y'all know this is thug life. Y'all got me on the surveillance, huh? All eyes on me.
IB3 Ràdio és formació. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Ah, sí, arribem a la part final del programa, amb la nostra píndola musical. Miquel, avui dedicada a en Chris Isaac.
Així és.
Ara sabrem per què. Baby, did a bad, bad thing, and I feel like crying. I feel like crying.
Conegudíssima aquesta. I avui hem d'escoltar la música de Chris Isaac perquè avui celebra el seu 70 aniversari.
70.
70. Sí, sí, 70 anys.
És quasi quinto del meu pare, això.
Ja,
m'ha volat el cap, sí.
Nascut a Stockton, a Califòrnia, un 26 de juny de 1956, d'un més de 40 anys damunt d'escenari, i encara fa concerts, eh? De fet, demà serà a un concert on volia anar-se l'estima, sí, va dir ara fa una estona. Sí, sí. Demà toca a Barcelona.
Però no hi vaig.
On a lonely highway, blue hotel, love don't work out my way, I wait alone each lonely night, blue hotel.
El 1984, Chris Isaac va signar el seu primer contracte discogràfic amb Warner Bros. I d'aquí va sorgir el seu primer àlbum, titulat Silverstone. Però va ser el seu segon disc, que va ser homònim, el qual va catapultar la seva carrera.
Fa Pablo, tu que tan mal home t'agrada, Chris Isaak?
No som especialment fan, no. Però sí que té una veu que m'agrada. O sigui, és una espècie d'evolució de Roy Orbison i, i aquests cantants tant dels 60, els 70.
O Elvis, també.
Sí, Elvis, sí, també, sí, sí. Clar, tots veuen d'aquella escola. Sí, sí. Pots anar aquest vespre a Sergio Dalmas a l'estiu. Ah, sí, sí. I te lleves a pena. No,
però tu a Mallorca.
Per consolar-me.
Sí, a Esbalodrum.
Se'ns ha passat això en Sergio Dalma,
diria que és avui, sí.
Crec que sí, avui.
Jo m'he enterat de retruc, també, no tenc entrada.
Però bé, m'has de contar que en Chris Isaak li deu molt al cinema com a actor, ha participat fent petits papers a pel·lícules de Bertolucci, de Tom Hanks i fins i tot a la sèrie Twin Peaks de David Lynch, i de fet també en David Lynch va utilitzar una cançó d'Isaac a una pel·lícula seva, Corazón Salvaje, i la cançó era aquesta. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love.
No, mitiquíssima, també.
Molt mític.
Aquesta cançó, que l'han sentit tantes vegades i que encara ara sona, i sonarà, perquè són d'aquestes eternes. Sí, sí, sí. I doncs, Sergio Dalma, a les 10 avui, al Velòdrom de les Illes Balears, sí, actua. Molt bé, hem de deixar-ho aquí per a nosaltres, que hem fet un llarg camí aquestes 3 hores de programes. Abans hem de dir que Fetec, tu ho has sentit mai, Fetec?
No, què vol dir?
És que hi ha molta gent que no ho sabia.
Fetec.
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 Quan dues persones fan tec, vol dir que ara que se diria...
Ara un maig.
Un maig.
Ara, no, ara jo me deman per què deim fer maig quan tenim una paraula.
A partir d'ara, fer toc.
Mira, fer maig, i que és més curta, a més a més. Perquè aquest moltes dos... vegades te diuen, no, fes-la servir en anglès o en una altra llengua perquè és més curtet, és
i
més ràpid.
És on homotopaic, també. Fer toc.
I d'aquests dos han fet toc, que significa que s'han agradat, correspost, però en consentiment.
I ve d'algun lloc en especial o no?
Onomatopeic.
Onomatopeic.
Sí.
Però es diu en algun poble, en alguna zona de...
De Mallorca. Així que vam.
Una cosa més.
Pablo, gràcies. Lluís, gràcies. Miquel, gràcies. Celestí, gràcies.
Bon
cap de setmana. I tornem dilluns.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia, anem a la darrera hora de Venezuela.